Vázquez. Explicàvem aquesta setmana amb la Marta Ramon que la carpeta de Xavi continua oberta i que Rafa Márquez guanya posicions en el cas que Xavi no continuï. Mundo Deportivo diu avui que la setmana vinent ha de ser clau i que hi ha prevista una trobada entre Laporta i Xavi, o entre la directiva i els màxims responsables esportius i Xavi, per saber què volen els uns i què volen els altres. Avui hem estat preguntant, no hi ha una data marcada la setmana vinent? No hi ha un dia que hagin quedat? El que ens expliquen és que l'entorn de Xavi està, i el mateix Xavi, centrats en el clàssic, que res ha canviat sobre el seu futur, ell es manté ferm en què marxarà el 30 de juny, i que si el club el convoca a una trobada la setmana vinent, que insisteixo, no hi ha cap data marcada, doncs s'asseuran i escoltaran què volen els uns i què volen els altres. Que no estan sorpresos ni molestos perquè hagi sortit el nom de Rafa Márquez ara, després de l'eliminació, que és normal, i que entenen que el club s'estigui movent, perquè, com ha reiterat Xavi en la sala de premsa, ell el dia 30 de juny plegarà, i que si Márquez finalment és l'escollit, doncs que tot es pot fer amb molta més calma, perquè com que Márquez està dins del club, doncs que no hi ha cap mena de pressa. Però la situació és aquesta, ara mateix. Que hi ha alguna opció que Xavi continuï? Jo crec que sí, per les dues parts, tant per la part del club com per la part de Xavi, però que és molt complicat també, i que per tant Márquez seria un dels més ben situats ara mateix per la junta directiva i per Deco, que és el director de l'àrea de futbol. Què en penseu? Us agradaria que seguís Xavi o que continués Márquez al projecte? Què en penses, Toni? Què preferiries entre els dos?
Una bona pregunta. Jo crec que entre Xavi i Márquez, segurament, si m'hagués de mullar, em quedaria amb Xavi, la veritat, perquè bé, crec que és veritat que en certs aspectes entre el club i el cos tècnic pot haver-hi desgast, també amb algunes figures de la plantilla, però també valoro el creixement competitiu que ha tingut el Barça en les darreres setmanes o mes i mig, no? És a nivell esportiu és curiós, perquè l'estil de Xavi sempre és aquest ADN Barça de tenir la possessió de la pilota, i no obstant trobo que el Barça ha millorat a partir de saber atacar espais en les darreres setmanes. És a dir, d'alguna forma crec que Xavi, quan més li ha trobat la tecla en aquest Barça, és potser en un percentatge de menor atac estàtic i de més transicions. És curiós, no?, perquè el que ell busca és el contrari, però jo crec que amb aquest punt de partida, amb Christensen de pivot, tancant amb tres centrals, amb aquesta reubicació de Rafinha a l'esquerra, crec que l'equip sí que té un punt de partida per anar creixent. El que passa que, clar, el que ha passat amb el PSG és un coitus interruptus important. Però bé, tornant a la pregunta, al que em deies, jo crec que Xavi s'ha atrevit amb gent jove, Márquez, el filial, ho està fent bé, està...
Tu l'has vist? Què tal?
Sí. És un equip molt identificable en el sentit de que és molt reconeixible, és molt regular, defensa bé, defensa ordenat.
Com juga?
Pressiona el 4-3-3 també.
4-3-3 pur, eh?
Més pur, diguéssim, que el primer equip, perquè al final Xavi fa aquest quadrat i Rafa Márquez fa un 4-3-3, està utilitzant també la figura del lateral dret, que normalment és Marc Casado, com a migcampista en pilota, fa aquesta innovació. És un equip que pressiona, que corre, que viatja junt, que és molt ordenat, que és molt regular, que és difícil que li falti consistència, que viu també d'aquesta potència que tenen els seus centrals Mika Faye i Mbaki al darrere, on està sent prou solvent, però que no ens enganyem, tampoc és que estigui fent un joc que diguis és especialment brillant. Aleshores, em sembla que és un equip pla, ordenat, correcte, que no té grans fissures, però que tampoc és la panacea a nivell d'estil de joc.
Ara trucarem algú que ha vist també molt al Barça Atlètic per saber si Rafa Márquez podria estar preparat per dirigir en cas que toqués el primer equip del Barça. Anaïs, Joan, com veieu aquesta patata calenta de la banqueta?
Jo, a mi el que no m'agradaria és que si Xavi Hernández al final canvia d'opinió i decideix pel que sigui quedar-se, perquè li ofereixen un projecte que ell considera que és competitiu i que de cara a l'any que ve es poden fer coses i se li dona l'oportunitat de seguir creixent, no m'agradaria que se'l criminalitzés per canviar d'opinió, perquè la gent pot canviar d'opinió i les temporades ja estem veient com són, i des de que ell va dir que marxava, crec que eren 13 partits sense perdre fins a arribar al PSG. Crec que al mes de gener ningú, ni tan sols el propi Xavi, s'esperava arribar fins als quarts de final de la Champions, amb un final que aquí sí que és important el com perds, no? Perquè és amb un futbolista menys i amb una eliminatòria que queda absolutament descompensada, i crec que si ell finalment decideix continuar, a mi em semblarà molt, molt respectable i crec que no se l'hauria de criminalitzar per això. Sobre Rafa Márquez, diuen que és un gran gestor i que té tot l'equip, més enllà del que comentava el Toni, que té a tothom endollat, siguin suplents o no. Però, sincerament, crec que parlar del primer equip i del filial segueix existint una distància molt, molt, molt gran entre el que és les esferes, no? del que ha de ser el primer equip. Llavors, a mi m'agradaria que, vaja, jo no sóc sospitosa, ja ho sabeu, m'agradaria que Xavi Hernández continués, perquè crec que ha agafat un projecte complicat, crec que se l'ha d'acompanyar d'un context econòmic difícil, crec que a l'estiu es va parlar del retorn de Messi, del fitxatge de Zubimendi, de Bernardo Silva, que ara el Joan no en vol saber res, d'una sèrie de coses que no han acabat passant, i crec que per qui és i per la seva manera d'entendre el futbol, crec que es mereixeria poder aplicar la seva idea, que personalment crec que no l'ha pogut aplicar encara amb el que deia, amb una plantilla que és completa, que està bé, que és competitiva, i jo no seré la que digui el contrari, però per mi és una plantilla curta.
I que no era la que ell volia, segurament, no? Perquè amb aquestes peces potser li podríem haver exigit jugar una mica...
Ara, també espero que aquestes alçades el Barça tingui un pla B, sigui Rafa Márquez, sigui qui sigui, perquè, vull dir, s'han de renovar jugadors i estem al mes a 19 d'abril ja i...
Tranquil·litat, home.
No, vull dir, necessites un pla, vull dir, hi haurà jugadors que es plantejaran el seu futur en funció de cap on vagi el projecte esportiu, saps el que et vull dir? Vull dir, és important saber qui està liderant tot això.
Necessites un pla econòmic primer?
Clar, després... vull dir, necessites tot.
Posar en pràctica l'esportiu.
M'agradaria que... Jo voldria que Xavi seguís... Crec que no oblidem, el Barcelona és ara mateix vigent campió de Lliga. Això vol dir que la temporada passada va ser campió de Lliga. És veritat que la temporada actual jo no la considero bona, perquè per molt que el darrer tram hagi estat bé, és molt irregular, i el creixement que sí que es va experimentar en la temporada anterior, aquesta temporada jo el veig un pèl frenat. Però tot i així crec que per la trajectòria i per qui és Xavi mereix una continuïtat. Això és el que a mi m'agradaria. Jo crec que no seguirà. Crec que la decisió, jo no sé si es pot dir decisió o no, està bastant coll avall. Crec que està bastant coll avall. Crec que no s'anunciarà fins que a la Lliga no hi hagi cap opció, és a dir, no tindria cap sentit ara resoldre coses quan hi ha un partit que pot acabar de definir alguna opció del Barcelona a la Lliga. Imagina que el Barça guanya la Lliga i el Madrid comença a posar-se nerviós perquè té partits de Champions i perd algun partit a Noeta, algun punt a Noeta, per exemple.
No, el Madrid dir, té passar, clàssic i a Noeta.
Poder pot passar. Seguits. Aleshores, el Barcelona què faran? No es precipitaran fins que això passi. Què penso jo que passarà? Jo penso que no canviarà la postura amb Xavi, i a partir d'aquí... També és una intuïció, més que una altra cosa. Sabem coses, però jo, la meva intuïció és que la Porta no s'acaba de creure a Márquez per una qüestió molt simple. La Porta li va el mandat. Li va...
És els dir, dos anys que li queden.
Els dos anys que li queden.
Sí, fins al juny del 26.
No pot... La decisió que prengui ha de ser molt... O sigui, no pot fer experiments. L'ha d'encertar.
Perquè si no el miraran a ell i el criticaran.
Home, clar,
a ell, no?
És que ell vol presentar-se a la reelecció el 2026 i per tant necessita que aquests dos anys siguin bons. No pot estar amb la incertesa d'aquesta temporada i no pot estar amb un altre any en blanc. Aleshores, ell té la sensació de que jo crec que Deco sigui vol a Márquez, és bastant, bastant clar, i la Porta preferiria un altre entrenador amb més renom, més...
Flick.
Jo penso que el nom seria Flick, sí.
Bueno, aquest estaria encantat de venir, Flick, perquè
sí,
està sense equip...
Sí, sabem que el Pini de Javi cada dos per tres està tocant a la porta del Barcelona, per tant, seria una possibilitat. I jo penso... però és intuïció, insisteixo, de que seria... Jo si hagués d'apostar, de fer una aposta, i soc molt dolent fent apostes d'aquestes, però aquí, què passarà? Jo apostaria que vindrà Flick.
No? Albert Blaya, hola, bona nit. Està per aquí l'Albert?
Bona nit, què tal, Aleix?
Hola, què tal?
Sí, estic aquí, què tal?
A veure, tu has vist bastant el Barça Atlètic. T'encaixa en Márquez com a entrenador del primer equip o no?
Sí, he vist bastant el Barça Atlètic. Crec que al final és un tema més de pensar què és el que, quin és el futur immediat del club. És a dir, crec que Rafa Márquez, en el sentit d'agafar un entrenador que encaixi a l'hora de potenciar jugadors joves, de ser un gran gestor, perquè al final és una figura que evidentment és una llegenda del futbol, i per tot el que comenta la gent que coneix com treballa l'staff de Rafa Márquez i com treballem els jugadors joves, doncs és un entrenador que dona molta confiança, que mai aixeca la veu, que sap marcar molt bé el to dins la plantilla, que té aquesta jerarquia també a l'hora de parlar amb els jugadors, és ideal. Però és que aquí tornem al que estava comentant ara, una mica el debat de què és el que vol el club, si vol un entrenador més renom, si vol portar un entrenador contrastat, o vol tornar a formar, perquè al final no oblidem que tant Xavi com Márquez són entrenadors que el Barça ha de formar, que el Barça ha de millorar, que ha de portar al següent nivell, perquè són entrenadors que la seva experiència és molt limitada. Rafa Márquez, l'experiència doncs és limitada, tot i que ho està fent molt bé, i la de Xavi es reduïa a Qatar. Per tant, evidentment, has de tenir en compte que has de formar entrenadors, i això és un procés també. A l'hora que has de formar un jugador, has de formar un entrenador. A mi em deixa dubtes, perquè no sé en quin moment estarà mateix el club com a projecte. Per això aquests dubtes, no perquè cregui que Rafa Márquez no sigui un bon entrenador, perquè la seva feina està sent molt bona, però és evident que és un filial i jo crec que s'ha de marcar una diferència aquí.
La feina està sent molt bona en quant a joc. Abans deia el Toni Joan Martí que també l'ha vist, no? 4-3-3 molt pur, intentant no fer algun moviment tàctic, com que el lateral vingui a ajudar al mig del camp a la sortida de pilota. Vull dir, tu què destacaries futbolísticament de Márquez, o què li has vist?
Sí, és veritat que és un entrenador que el Barça Atlètic jo crec que competeix molt bé, perquè hem de tenir en compte que al final els millors jugadors doncs no hi són. Evidentment, doncs, jugadors com Lamine o com Pau Cubarsí serien titularíssims amb aquest equip i no estan jugant perquè estan al primer equip, o Héctor Ford o Marc Guiu, jugadors que han estat més en dinàmica, diríem, al final del primer equip, tot i que no siguin titulars, però és un equip molt reconeixible, no? En aquest 4-3-3, últimament amb Marc Casador, que començava a ser, doncs, o era el mig centre o interior, perquè amb l'explosió de Marc Bernal ha jugat en altres posicions, jugant de lateral dret, ha acabat sent un jugador molt important en el mig del camp, i jo crec que és un entrenador que és molt reconeixible, que aposta molt per aquest estil de... I al final crec que això és molt important, però és veritat que en aquest sentit crec que Rafa Márquez encara li falta expressar-se, no? Per dir, és un entrenador estil Barça? Home, sí, jo crec que sí, en el sentit de, doncs, al final el que entenguem, que aquí cadascú hem vist últimament amb el debat de Luis Enrique, de Xavi, que cadascú l'ADN a Barça i posa el que ell considera, jo crec que és un entrenador que aposta per aquest futbol de posició, per un equip que vulgui atacar, que vulgui ser, diríem, reconeixible amb la pilota, però és evident que al final el filial no pot expressar-se sempre amb la pilota perquè és inferior en molts contextos i ha de buscar alternatives. I crec que en aquest sentit Rafa Márquez és molt bo, perquè el Barça, el filial, és sempre competitiu, i això amb un equip tan jove, amb una categoria tan complicada com la Primera Federació, té moltíssim mèrit. Jo crec que això és el que més se li ha de destacar, que és un entrenador molt competitiu i els jugadors estan millorant.
Encara pujaran a segona. Estan lluitant per fer el playoff, ja ho veurem, és difícil. Toni.
Exacte, sí, sí.
No? Però
difícil, molt difícil.
Sí, però estan allà lluitant amb el Depor, amb equips top de la Primera Ref. I ja que hi som, l'última, Blaia, Flick, que ara el Joan Poc hi treia el nom, què et semblaria pel Barça?
Bé, jo sempre soc partidari de portar entrenadors que coneguin, i ja no parlo de la cultura en l'equip en el que van, no? És a dir, a mi el dubte que em deixa Flick sobretot és a nivell d'idioma, al final relacionar-te amb un vestuari com el del Barça, que és un vestuari molt jove, que és un vestuari en el que, doncs, jo crec que Xavi el que encaixa molt bé, que no dic que hagi de seguir Xavi, veurem què pensa el club, no? Però que crec que al final és un entrenador que parla i que pot entendre el club, i que moltes vegades penso que la gent trasllada les expectatives del que era el Bayern de Flick, que va ser un equip en aquell 2020 doncs absolutament indomable, no? Que va acabar guanyant el triplet amb un futbol doncs molt agressiu, doncs traslladen allò en un Barça, no? En un potencial Barça, i al final jo crec que són equips diferents, contextos diferents, futbolistes molt diferents, i per tant crec que és molt complicat de traslladar tot això. A mi és un entrenador que m'agrada, em sembla molt bon entrenador, però no deixem d'oblidar que és un tècnic que ha fet tota la seva carrera a Alemanya, que ha estat el segon del Bayern, que ha estat a la federació, que coneixia els futbolistes del conjunt alemany. Per tant, diguem que era un entrenador interí que va acabar agafant aquell equip i el va portar per un coneixement molt profund del futbolista i del context que l'envoltava, i això aquí el Barça no ho tindrà, necessitarà una adaptació, i jo crec que això és complicat. Per tant, a mi, diríem que dels candidats que han anat sonant aquests últims mesos, no és el que més em convenç, i no sé, jo la veritat és que tinc dubtes exactament de què vol el club ara mateix.
Ho anirem veient. Blaia, moltes gràcies.
Gràcies, Aleix.
Adeu, una abraçada. Un quart d'una de la matinada. Bé, a veure què acaba passant. Té raó que això de l'idioma futbolístic, no?
Però això ho arregles posant-li un segon.
Això també és veritat.
No, un segon, amb cara i ulls, que... que conegui el club, que conegui l'idioma i que conegui...
I que l'ensenyi una mica com va tot, no?
I que l'ensenyi tot i que potser conegui l'alemany també.
Ja. Què en penses de mi? De la banqueta del Barça?
La meva opció preferida fins dimarts i avui dia encara continua sent que continuï Xavi. La segona seria que fos Márquez i la tercera qualsevol de fora perquè històricament s'ha vist que en un club com el Barça, que és el que és, la cultura, l'idioma futbolístic, la ciutat, etc., portar un entrenador de fora que no conegui el club és, no sol sortir bé, és molt arriscat, i parlava el poquí de que la porta l'ha encertat, doncs portar Flick o Nagelsmann o qui sigui no t'assegura gens encertar. Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla és que és una loteria, a mi, és que portar un entrenador alemany em semblaria a mi jugar a la ruleta russa. Per tant, jo crec que des del dia que Xavi va anunciar que marxava, cada dia que ha passat ha estat una suma d'adeptes a aquesta situació, a que Xavi continués fins que li dona una puntada a la tanca, fins que l'expulsen, fins que dona unes explicacions gens convincents de l'eliminació. Aquell dia sembla que alguna cosa s'ha caigut i que alguna cosa s'ha trencat. Aquell dia sembla que ja automàticament amb aquesta eliminació ja no pot continuar. Aleshores, si això és així i ja s'ha autodescartat ell mateix, doncs que sigui Rafa Márquez, a qui no conec prou realment com a entrenador, però almenys coneix el club, més que qualsevol altre de fora que pugui venir, no?
Molt bé, veurem què acaba passant. Xavi, sí. Això dona voltes encara, eh? Això encara dona voltes. Per cert, notícia d'última hora de Fernando Polo, Mundo Deportivo. La fecha de regreso al Camp Nou ja està decidida, diu Mundo Deportivo, que el Barça, recordo que la intenció del club sempre ha estat tornar el 29 de novembre del 2024, que és el dia que arrenquen, no, els actes del 125 aniversari, o que arrenca, no, tot aquell el 125 aniversari.
És el dia que el Barcelona compleix 25 anys.
Sí. Llavors, el Barça està preparant, evidentment, amb una comissió, amb un comissionat, actes des del 29 de novembre del 2024, que són els dies del 125 aniversari, fins a final d'aquella temporada 24-25, és a dir, fins al juliol o l'agost del 2025 hi haurà actes, diversos actes, que ja ens explicaran en el seu dia. Doncs bé, segons Mundo Deportivo, el Barça ja ha decidit que el primer partit al Camp Nou amb el 60% de l'aforament, vull dir, només amb 60.000 cadires, o una mica més de 60.000 cadires, serà el 15 de desembre. Diumenge 15 de desembre del 2024 és la data marcada ara mateix pel Barça, també per la Lliga, perquè el club pugui jugar el primer partit de la pròxima temporada a l'estadi, insisteixo, amb primera i segona graderia acabades.
Clàssic sempre és a l'octubre si és a casa, no?
Sí,
no fa pinta clàssic.
No serà clàssic.
No. A més, amb 60.000 espectadors...
Serà l'últim partit abans de l'aturada per Nadal, vull dir que serà tornar i després al Barça hi haurà dues, tres, quatre setmanes que podrà seguir fent les obres perquè la competició no tornarà fins al gener. Per tant, bé, ja està. Jo crec que està buscat expressament per dir, val...
Partit de mig nivell.
Sí, i tornem just uns dies després que s'hagin fet els 125 anys, no? Ja, que la gent pugui veure el 60% de l'estadi fet i després de cara al gener del 2025 ja hi tornarem. No? Quan ens digui el calendari. Bé, aquí queda aquesta informació del Fernando Polo, que acaba de publicar al web de Mundo Deportivo i que demà podeu llegir en paper. 15 de desembre del 2024 és la data marcada ara mateix pel Barça per jugar el primer partit al nou Camp Nou a mitges encara, perquè estarà al 60%. Bé, bones notícies, això vol dir que les obres avancen, no?
Sí.
A bon ritme i que podem tornar. Jo tinc ganes de veure'l ja,
perquè
de moment només s'hi veu Ferralla de moment. No?
Sí.
I totxanes.
I a més ara han accelerat les obres perquè des del 6 d'abril que han ampliat horaris. I amb els caps de setmana, dissabtes inclosos, etc. Vull dir que s'està remant per poder complir els plaços i a veure què tal queda, no? Jo tinc molta curiositat.
Jo crec que té un punt estratègic també, no? Dir 15 de desembre per oficialment respectar que tornes al desembre del 2024, però que és difícil que estigui acabat o que estigui mínimament en condicions utilitzables realment. Per això també...
Que 60.000 persones podran entrar a primera i segona graderia i que hi haurà una gespa amb dues porteries per jugar-se, segur. Això segur. A partir d'aquí veurem com estan els vestidors, si estan acabats o no, veurem com està la zona de premsa per nosaltres treballar, com està tot això, veurem com està la llotja, que va a la segona graderia, i la segona graderia s'ha de fer l'anella de totes les llotges VIPs, després s'ha de construir la tercera graderia i s'ha de posar una coberta. Tot això, evidentment, estarà a mitges, però que si tot va bé i no hi ha res estrany que es podrà fer aquest partit, jo entenc que sí.
És molt més complexa perquè tu has de tenir cada jornada disponibles tot l'entramat de sortides d'emergència, que sigui segur entrar i sortir. No és simplement que em queda per muntar una part i anem fent. O sigui, no és una operació tan...
No, és que hauran de treure tota la maquinària, fer el partit, tornar-te la maquinària, vull dir, clar,
garantir la seguretat dels espectadors, sí. Tornar-ho a posar, que els bombers donguin vistiplau a totes, insisteixo, totes les possibles sortides d'emergència per qualsevol cosa que pugui ocórrer, etc.
Ara, després d'aquest primer partit, pot passar que no tornis a jugar a casa fins al cap d'un mes, ben bé, perquè, clar, estem parlant d'últim partit abans de l'aturada de Nadal, es reprèn la competició després del Nadal, jugaràs Copa del Rei fora de casa, potser Lliga fora de casa, te'n vas a Aràbia i tornes a...
Si la jugues.
Que això ja ha passat aquest any.
Però bueno, el gener ha jugat un partit al Barça a casa, crec.
Però que normalment la jugaràs, te quedaràs segon de la Lliga en principi
sí.
Però en el cas que la juguis, estaràs un mes però... que no jugaràs a casa, sí, segurament, no?
I acabes de perdre 50 quilos de Mundial de Club. Només faltaria que em perdessis els 8 o 9 de la
però que faran el que sigui. Si el Barça no aconsegueix quedar segon, faran el que sigui perquè
ja et menges, vagin a Aràbia a jugar. I et menges l'Atlètic de Bilbao, que està bé, i Mallorca. Sí, que han d'estar Madrid i Barça allà.
Les semis, ara mateix, les semis serien Barça-Atlètic de Bilbao, si el Barça queda segon, i Madrid-Mallorca, si el Madrid queda primer de Lliga i campió. Bé, 12 i 21 minuts. Dissabte, tenim, aquesta sí que és una gran cita, dissabte. Champions femenina. A veure, no? Una alegria, a veure si ens en portem una alegria. 2:45 del migdia, Graham Hansen avui ha completat l'entrenament. T'agrada?
Molt, molt. Jo estaré fent la roda de premsa al Xavi, o sigui, no el podré veure. Agraeixo a la UEFA la generositat que ha tingut amb el Barcelona.
Sí, també és veritat que el Barça podria modificar la roda de premsa de Xavi, si hagués volgut.
Aviam, tot és normal posar un partit una semifinal de Champions a 2:45 de la tarda?
Sí, però fa dies que se sap això, eh?
Bueno, ja ho sé,
no ho sé,
però deixa de ser un disbarat.
De moment, 30.000 entrades venudes, s'espera que se'n venguin una mica més. Per anar obrint boca d'aquest partidàs, mira, sentirem ara algunes veus del vestidor del Barça, com Mariona Caldentell, Ona Batlle i també la portera Cata Coll.
No crec que l'eliminatòria quedi sentenciada el dissabte. Òbviament és important treure un bon resultat, ja que juguem a casa amb la nostra gent, però al final, bueno, ha tocat així, la tornada és allà i hem de, bueno, ser conscients que són 180 minuts i intentar, com dic, treure el millor resultat possible aquí, però no crec que pugui quedar sentenciada. Venen de dos resultats difícils i que segur que tenen ganes de donar-li la volta. Un equip quan està ferit sempre jo crec que és més perillós, però bueno, nosaltres també arribem amb una dinàmica molt bona i positiva, que al final això també et dona confiança. Al final és un partit molt important, que el que passi abans i després no crec que tingui massa importància.
Aquesta verticalitat, no? I aquesta, bueno, són bastant ofensives i bastant clíniques a l'hora de jugar a vertical. És una de les grans virtuts que tenen, no? Que sigui, jo crec que tenen profunditat i poden fer mal.
Al final, contra el Madrid, va haver uns 38-39 aficionats, volen superar això, no? Pues sentir-se la calor dels aficionats, crec que estem segurs que farem un nou rècord i, bueno, ojalà possiguem una victòria.
Doncs això és el que pensen algunes de les jugadores del Barça femení. Dissabte, 1:45, evidentment en directe a RAC1 aquest Barça-Chelsea, anada de la semifinal. Sabrà si el Barça ens torna a portar a una final, que recordo aquest any seria a Bilbao, a Sant Mamés, la final, el 25 de maig. Abans hi ha la tornada a Stamford Bridge, que és el 27 d'abril, dissabte de la setmana vinent, a la tarda, Chelsea-Barça, per definir quin dels dos passa a la final de Bilbao. Estàs a punt, Bermúdez?
Ves,
eh?
Quin remei.
Com era això? Recorda'ns-ho per què?
Catàstrofes i desastres.
Molt bé. Una pausa i l'1x1, especial catàstrofes i desastres del nostre Albert Bermúdez i del nostre Víctor Pazzi.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril, veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa alegria, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Diràs amb Aleix Parissé.
Va, ja som aquí. Esteu a punt, eh? Poquí, Anaïs, Toni, Dami... Bé,
sí. Ah,
Víctor, bona nit, eh?
Què passa?
Tot bé? Endavant?
Tot bé, no,
doncs
però
vinga.
Endavant, fem-ho.
1 per 1, especialment les dues.
L'1 per 1 de RAC 1.
Comencem aquest 1x1 especial Catàstrofes i Desastres després del Barça 1 PSG 4 amb Ter Stegen.
La Primera Guerra Mundial. Tot de francesos rebentant l'alemany, però l'alemany sempre acaba tornant.
Condé.
El mar del Chapapote. Ens pensàvem que tenia prestigi, però el va deixar ple de merda un barco lá.
Araujo.
El volcà de la Palma. Primer una expulsió i després vam dir...
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
Covarsí.
Un incendi forestal. Gràcies a ell, renaixerem més forts.
Sí, senyor. Joao Cancelo.
Coronavirus. Va arribar el perill, ens vam confinar dins l'àrea i un cop allà vam ficar la pota.
Està ben trobat. De Jong.
Canvi climàtic. Tothom sap que hi és, que va molt lent... però no som capaços d'eliminar-lo.
Aquest ha gravat. Gundogan.
La presidència de Mariano Rajoy. El que més es recordarà seran les frases.
Pedri.
Txernòbil.
Oh,
un canvi a temps potser ens hauria estalviat el desastre.
Per favor. Rafinha.
L'auge del feixisme. Quan fa més mal l'extrem dret és quan es disfressa per l'esquerra.
La minya mal.
El coet Challenger. Quan semblava que tot anava cap amunt es va desintegrar i van perdre tota esperança.
Lewandowski.
L'Holocaust. Es va quedar sense gas, tot i que molts segueixen creient que no va existir.
Per favor, no. Per favor. Íñigo Martínez.
L'assassinat de Carrero Blanco.
No.
Quan va sortir tot va volar pels aires.
No, un dia ens tancarà la ràdio. Ferran Torres.
L'11S. Aquí ens pensem que és motiu de celebració, però la resta del món el veuen com un atemptat.
Joao Fèlix.
El tsunami d'Indonèsia. Veure'l, sí, veure-li un bon partit sí que és lo impossible.
Fermín.
El músic del Titanic. Va sortir a tocar quan ja veiem que allò s'enfonsava.
Xavi.
El Costa Concòrdia. Com en tot desastre, el que ha de portar el dimó és el primer que s'autoexpulsa.
Joan Laporta.
Hiroshima acabarà explotant.
No, per favor. Bé, acabarem amb dos guest star que són Dembélé.
La pesta bubònica. El contagi dels presents el va provocar una bona rata.
I Mbappé.
L'11M. L'autèntica bomba serà quan arribi a Madrid.
Per favor.
plaer haver parlat per aquesta ràdio.
Per favor.
La veritat, gràcies.
Per favor.
Això tots aquests anys.
Ha estat maco.
Bueno, hem avisat que eren catàstrofes i desastres. Bé, esperem no haver ferit cap sensibilitat. Això era una broma per intentar, no, animar la colerada després d'un desastre que va ser l'eliminació a la Champions.
L'humor en un dia de, així és molt difícil.
Sí, molt, molt difícil, difícil. Molt difícil. Què tal, Xavi Hernández? Com estàs?
Maquis.
Sí.
Mastodontes, titans...
Sí, què?
Puc xutar l'ampolla d'aigua aquesta o què?
No, no, xutis res, sí, aquí a l'estudi, deixa, no?
Que la veritat és que lo de la vermella no ho havíem treballat, eh?
No?
No havíem treballat.
Mira que n'has vist unes quantes, ja.
Tot lo d'abans sí, eh? Però no, lo de la vermella meva... La vermella meva, hòstia, si ho he treballat.
Ah, la de l'Araujo.
La de l'Araujo. El tinc ara enfadat amb el Gundogan. L'equip... Tinc l'equip molt tocat. Més tocat que un informàtic amb el mòbil a la mà esquerra. Però bueno, diumenge anem al Bernabéu a per totes. No sé si posaran el sostre aquest nou o no, però la veritat és que és lo de menys, no? Jo al final, al minut 22 ja estaré al carrer i això ja serà problema de l'Òscar. Així aprofito, em faig un piti.
No,
però bueno,
no
la patada que foto en el fondo és perquè recordo que m'he deixat el llum obert, però clar, l'àrbitre es pensa que va per ell perquè és un victimista. Me cago en la madre, me parió. Cago en l'hòstia. Però bueno, hem de seguir apretant, eh? Que amb una mica de sort encara podem disputar la Lliga i optar al doblet.
Quin doblet?
Doblet, que seria la Lliga, i una copa, que és la que hem guanyat els últims anys, que és la copa Mbappé no se'n va al Madrid, que jo sempre assumim guanyar-la cada estiu.
Doncs aquest serà difícil. Bé, fins que no ho veiem, mantingueu les esperances. Luis Enrique, què tal, mister?
Bueno, què passa, com estàs?
Una mica fotuts.
Vaya, al final el entrenador que mejor representa el estilo soy yo, ¿no? Arteta, chao. Guardiola, chao. Xavi, chao. Yo hago que marque Dembélé. Yo tengo más posesión, yo paso a semifinales. Pero bueno, esta es una conversación que los periodistas pues no estáis preparados para tener, ¿no? Todos hablabais de Guardiola, Xavi, tal, no sé cuántos. Y ahora tengo ganas de veros a todos rezando, ¿no? Para que Dembélé gane la Champions.
Sí, o Kane.
¿Firmas que Dembélé gane la Champions?
No, me agradaría que lo guanyés Harry Kane al seu primer
título. Sí, ¿firmas que la gane Dembélé o no?
No.
Vaya, hay vueltas que da el fútbol a veces, pero bueno, ganas de ver a Poquí animando a Mbappé.
No.
Ganas de hacer un directo de Twitch el día antes de la final para que Anaís y compañía tengan que estar mirando si dejo algún titular. ¿Cómo me gustáis los periodistas, de verdad, eh? Qué ganas.
Todos pendientes.
Qué ganas ahora, eh.
Todos pendientes.
Te encanta, eh.
Entiendo muchísimo lo que os pasa. Entiendo también la roja, Xavi. La entiendo perfectamente.
¿Ah, sí?
Me parece más que justificada porque tendría que estar altamente sancionado de entrar en un estadio con esos pelos que parece una trampa para pájaros. A nivel emocional, ahí te pinchas, ¿eh?
Pots, sí, corres risc.
A nivel emocional, ya lo sabéis, me cuesta mucho enfrentarme al Barça.
Sí, pues celebraste los goles aquello
con ganas, el cuarto gol me contuve.
Te supo a Champions.
Le va a costar, sí, le va a costar. No em riu.
No em riu.
Què passa?
Bé, anem un moment a Manchester també, que deuen estar fotuts. Pep, què tal? Bona nit.
Bé, bona nit.
Bona nit. Com estàs?
És inexplicable.
Sí, sí.
És que no ho acabo d'entendre.
Sí, ja ho sabem.
Una qüestió que no es pot entendre, una experiència que no es pot explicar.
No.
Tu ets infinitament superior, però a l'anada, doncs el De Bruyne no pot jugar ni amb set força, ni amb set forta secs, ni amb un tap d'ampolla de xampany al cul.
No podia.
I a la tornada, quan té el gol de la victòria, et fot la pilota en òrbita, Bernardo Silva fot un partit espectacular, després arriba la tanda de penals i fot un penal pitjor col·locat que Pastis i Henry.
Sí.
I això només té una explicació, i és que és el Real Madrid, no hi ha més. Són l'únic equip que es queixa que es tanqui el Cádiz en defensa, però després pengen 11 tios del travesser i ni ziga, ni zaga, ni tiqui, ni taca. This is football, guys. This is the Champions League. This is football.
Sí, sí, sí.
Se sobta el Haaland i el De Bruyne demanant el canvi. El Lucas Vázquez se'n va al punt de penal com si fos el Maradona escoltant el Life is Life.
Sí, sí.
I el City està fora de la Champions i el Brian Zaragoza està a semifinals. Que no m'entenc.
És el futbol.
This is football, guys. Sí, sí. This is football. Home, per això nosaltres l'any passat teníem documental de Netflix i aquest any el té el Vinícius. Tan fàcil.
És veritat, això. Vaja, acabarem aquesta ronda. Nosaltres som elegants, aquí el tu diràs, saludant Carleto. Carlo, Anxel.
Bueno, pues buonasera a tot el món. È stata una partita molto buona, no? Una partita molto interessante. Ricordo nella tanda dei penaltis. Vam giocare nella porteria della parte dell'esquerra,
sì.
Perché la della derecha ancora stavamo difendendo. no se podía ni chutare. Allora mi he despertato nel hotel. Quando mi he levantato digo, ¿dónde están los mis giocatori? Estaba yo solo nel come si dice, nel buffet.
El buffet, lliure, buffet, sí, sí.
E stavano ancora difendendo la porteria.
També?
No, stavo io solo mangiando nel buffet, portato 21 tupperwares con le smorzaccioni del campo di City, perché non si volevano muovere. E mi fa molto paura questo domenico contro il Bernabeu e il Barcellona. E allora, perché è possibile che la mia plantiglia ancora stia pinciata del travesero del campo di City
ancora,
E io ho sentito già potere marciano, però non si refiano ancora, no, sarà molto difficile.
Pot ser que no arribin els jugadors del Madrid al Bernabéu,
è possibile che arribino lligats a un travesero.
molt bé. Albert Bermúdez, l'home de les mil veus i de les mil cases. Bravo. Com sempre, que difícil això que fa, eh? No és fàcil aquest registre. Com vas de veu?
Duro.
Vas fotut, eh?
Duro.
Molt bé.
Vaig
què?
Vaig patir massa ahir aquí.
com tots. Bé, escolta, ànims, eh? Que això no s'ha acabat. Això del futbol dona moltes voltes.
Sí. Descuideu que el Bayern guanyarà 2-1 a l'anada. No us refieu.
No, perquè la tornada és al Bernabéu, a més. Però que això dona moltes voltes. I diumenge potser el Barça, més a saber, el Madrid està despistat i li surt un bon partit i el Barça guanya, ens dona una alegria. Per què no?
El Bayern farà la de guanyar l'anada per tornar a il·lusionar i perquè l'èpica del Bernabéu pugui tornar a brillar.
Per allargar la burra i tornar a caure de quatre potes.
I minut 20,
0-1.
I el Bernabéu
el robaran.
Això anava a dir. Què passarà al Bernabéu?
Obrebó.
Li van fer en el seu dia Arturo Vidal, que avui ha dit, és la declaració del dia, però ja n'hi l'hem posat perquè no té, vaja, és el personatge que és, que li hauria agradat jugar al Madrid algun dia.
Arturo
Vidal, sí.
Mira, bona nit, Arturo Vidal, que tots, de veritat.
Li hauria agradat jugar al Madrid.
L'autor d'una de les manetes al Barça, al Madrid, al Camp Nou, eh? Ell va fer el 5-1 amb aquell Barça de Valverde. Joan Poquí, Toni Joan Martí, Anaïs Martí, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Dijous vinem més, en públic aquí a l'estudi.
Jo no vindré.
Gaudiu dissabte de la Champions femenina i diumenge del Clàssic. Vinga, adéu, Bermúdez.
Bona nit.
Dami, gràcies. Una pausa i de seguida l'última possessió amb el Dani Aguilar i avui amb l'Àlex Gozapo.
RAC 1. Soc en Feu Faixeda, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
I diuen que juga com s'entrena. A City Bob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Bob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
No deixis per demà el que puguis tenir avui. Vine a Skoda Lantis abans del 22 d'abril i podràs gaudir d'ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Aprofita l'oportunitat. Vehicles en estoc i amb entrega immediata. T'esperem a Skoda Lantis a Sant Boi i l'Hospitalet. Més informació a lantis.es. Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
RAC 1.
Ha perdut el Girona, que continua amb la negra fora de casa. Pròxim partit, dissabte que ve a casa.
És nit freda per ser abril.
Segurament no serà una nit freda per ser abril, però el Girona torna a Montilivi. I és ben cert que no s'està enlloc com a casa. Aquest dissabte a les 9, Girona Cadis, amb la Guti companyia.
Nit freda per ser abril, no s'està enlloc com a casa.
El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
L'última possessió.
No marxeu encara a dormir, que ens queda una bona teca, encara el tu diràs. Per exemple, una mica de bàsquet, com cada dijous, a l'última possessió. Dani Aguilar.
Hola.
Hola, què tal? Bona nit.
Hola,
avui ens la jugarem amb l'Àlex Gozalvo. Hola, Gozalvo.
Hola, bona nit.
A veure, avui dèiem a la redacció, Àlex, que tenim teca per donar i per vendre de bàsquet. La setmana vinent, per exemple, a aquesta hora, el Barça ja haurà jugat el primer partit del playoff de quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. Tenim en marxa ara mateix els play-in de l'NBA, que s'han d'acabar de definir, no? Quedaran ja els play-off definit. Diumenge se celebra el 30è aniversari de la Copa d'Europa del Joventut de Badalona. Hòstia, 30 anys, eh? Del 94, clar, sí, sí. Tenim notícies de la Lliga Femenina. En fi, que podríem fer un podcast de bàsquet ara fins a les 2.
Sí, arriba el tram interessant del bàsquet.
Doncs vinga, va. Arrenquem amb la sintonia habitual. Demà quedarà ja definit tot el quadre de play-off de l'Eurolliga.
Devotion, devotion now, I feel the...
Perquè a l'Eurolliga també encara ens queda un partit,
sí,
de play-in.
Amb Baskonia, Virtus de Bolonya, el Bues Arena, 2:15 demà, el guanyador del qual s'enfrontarà al Real Madrid. Les altres eliminatòries ja estan definides. Panathinaikos, Maccabi, Mónaco, Fenerbahçe i Barça Olympiacos i ja tenen horaris. Pel que ens interessa, apunteu a l'agenda. Dimecres que ve 24 a les 9, Barça Olympiacos al Palau, primer partit. Divendres 26 a la mateixa hora, segon partit. I al Pireu, al pavelló de la Pau i l'Amistat, tercer partit a 9:15 a hora de Barcelona, el dimarts 30 d'abril, i un hipotètic quart partit a 6:45 hora barcelonina el dijous 2 de maig.
A veure, anem a pams del Baskonia Virtus demà. Qui creus que passarà i, per tant, serà el rival del Madrid al playoff?
Crec que arriba Virtus en un millor estat de forma. Juga Baskonia a casa,
davant de la seva afició. Tots sabem Vitoria com viu el bàsquet, però a mi m'agrada més les sensacions que està deixant la Virtus, que arriba després de guanyar el primer partit del play-in. Se li ha fet una mica llarga la temporada regular, hi havia un moment que estava lluitant amb el Barça per la segona, tercera posició, i després va perdre pistonada, però ara a mi m'agrada, crec que és un equip que està bé i jo arriscaria i crec que pot aconseguir la victòria contra Baskonia.
Durant bona part de la temporada era allò que sempre s'estava pendent del resultat de la Virtus per qui era segon. Sí. Madrid era líder i Barça i Virtus repartien la segona plaça, sí.
Ara entrem en l'Olympiacos, a veure què en penses d'aquest duel Barça-Olympiacos al millor de 5 partits, però així a grans trets, i ja en tindrem temps de parlar-ne, o sigui, Madrid, Barça, Panathinaikos i què? Fenerbahçe? Haurien de ser els 4 de la Final Four? O Mónaco?
Aquesta eliminatòria, Mónaco-Fenerbahçe, en factor pista per a Mónaco, és molt, molt interessant, crec que està oberta. A mi m'agrada com està arribant Fenerbahçe després que Saras es va fer càrrec de l'equip. És un equip que ha anat clarament cap a dalt i s'ha convertit en un aspirant per disputar la Final Four. A mi em costa molt veure l'equip turc fora d'aquestes semifinals.
Per tant, les semis podrien ser Barça-Madrid, sí. Panathinaikos-Fenerbahçe.
Sí, sí.
Això podria ser una Final Four,
sí,
perfectament,
sí,
a Berlín. Bona meva.
Xula, xula.
I la final Barça-Fenerbahçe, així Saras, no?
Sí. La final de totes les finals. Ja
ens encantaria.
Home, bé, seria molt xula, evidentment, de vida.
Bé, pas a pas, que jo m'envalo. No, Olympiacos, què en penses? Com veus aquesta sèrie? Creus que el Barça ho tindrà fàcil, complicat, que és favorit, que no?
A mi una cosa que em preocupava era assegurar el factor Palau. Jugar 3 partits del 5 a casa, això ho va aconseguir el Barça, i crec que només per això ja surt una mica més de favoritisme que el rival. Una vegada assegurada aquest factor pista, l'Olympiacos doncs és un equip duríssim, molt físic, molt atlètic, jugadors que intercanvien les posicions, molt defensiu, i en el ritme doncs pot estar una mica la clau. Al Barça li interessa jugar en transició, un partit més a més punts, i Olympiacos intentarà doncs fer una cosa més defensiva, mastegada, provocar atacs 5 contra 5, un duel d'estils, a veure qui aconsegueix imposar el seu criteri.
Amb Barsocas, que hem estat tot amb la turra d'un exentrenador del Barça, Fenerbahçe, Barsocas també, evidentment, i jo crec que és prou estimat al Palau, no sé per què, perquè a mi va sortir un punt...
Sí, va ser una temporada nefasta, sí, a nivell de resultats, sí, però crec que va ser una persona que pel seu tarannà,
sí, sí, sí,
es va fer estimar. Parlen molt bé d'ell els treballadors del club, amb el tracte diari que teníem tots ells, i també els aficionats, que crec que tot i que els resultats no li van acompanyar, doncs guarden un bon record d'ell.
Algun jugador que hem de tenir en ment de l'Olympiacos?
Hi ha un jugador que condiciona molt el joc, que és Foll, el pivot a dins, és un jugador amb molts centímetres, que col·lapsa molt bé la pintura, que és una de les característiques d'aquest equip. Jugadors del Barça, com Papanicolaou, a mi... un jugador que em genera por perquè és un jugador molt explosiu és Isaiah Canaan.
Home,
aquell jugador que va intentar del Palau. Palau Blaugrana i que el tir li va sortir una mica a l'inrevés, però que és un jugador que quan està inspirat té molts punts a les mans, capacitat de tirar de 3 punts. Jo veig un equip segurament troba a faltar el talent d'altres temporades. Han marxat jugadors com Besenkov, com és Lucas, que eren gent que tenia doncs un pedigrí una mica més alt a nivell d'Eurolliga, però mantenen un bloc molt sòlid i no li posarà les coses gens fàcils al Barça.
Ara, el Barça té arguments basquetbolístics per pensar que pot passar aquesta eliminatòria, més enllà que tingui el factor pista a favor, un dels quals és Jabari Parker, que ha renovat. Bona notícia, no?, pel Barça, perquè ha rendit millor del que esperava.
A metro munt i avall.
Sí, sí, quin crac, eh?
Sí, 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 aquest sí que és dels que s'ha guanyat de seguida l'afició del Barça. S'ha adaptat molt bé al bàsquet europeu, ha dit adeu a les lesions, i el que sorprèn d'aquesta renovació és una mica la durada, no?, de que el Barça aposta per ell, es creu realment que pot ser un projecte interessant i li signa aquest contracte.
Perdó, el meu germà se'l va trobar al metro.
Ah, sí?
El bon home.
I què?
Sí, no és un fake.
No és un fake. Ens ho va dir a Brines, te'n recordes? A l'entrevista prèvia a la Copa del Rei, ens ho diu l'Àlex, un dia estava sopant per Gràcia, se'l troba sortint del metro, que fots aquí al metro. I, des d'aquí una abraçada, el meu germà, el dia de la Mona, estem d'en cap a recollir la Mona, i...
Ja va veure allà assegut al
metro. I el tio m'envia un WhatsApp i em diu... Estic al costat de Jabari Parker, línia verda.
Clar que sí, home.
Mira que bé.
No és postureo, el tio li ha anat anar amb el transport públic i amb metro i s'ha integrat molt bé a Barcelona i a més està rendint molt bé sobre la pista. Dimecres vinent, al Palau Blaugrana, primer partit. 9 de la nit, Barça-Olimpiakos, primer partit de la sèrie. Del play-off de l'Eurolliga a l'NBA. A l'NBA queda també una sola sèrie del play-in per definir del tot com queden els play-offs, Dani.
Sí, després dels primers partits de play-in a l'est tenim ja uns Caps Magic, uns Bucks Pacers i uns Knicks Sixers. Falta definir el rival dels Celtics, sortirà del duel entre Miami Heat i Bulls de la matinada que ve.
La pròxima matinada, eh?
Aquesta no, la següent, sí.
La divendres a dissabte, perfecte. Què en destaques, Gonzalo, d'aquests play-off i del play-in que queda?
Sí, doncs d'aquesta, de la conferència est, a mi m'inquieta veure Miami Heat, no? En aquest play-in, ara sense o amb problemes físics per a Jimmy Butler, a veure com és capaç d'aconseguir primer un bitllet per als play-offs i després, una vegada aquí entre els 8 millors, si és capaç de repetir una mica la gesta de la temporada passada, que no serà gens senzill, evidentment.
És xulo el Sixers-Knicks, també, sí, el Sixers de Damià López, que sí. Comencen avall, però compte.
És que el Sixers ha passat el que molts temien amb aquesta última jornada, que va ser estranya, volent evitar segurament el guanyador d'aquest play-in. Clar, Sixers amb Embiid a ple rendiment, és que és un equip top 4 de conferència com a mínim. Llavors, a veure, des d'aquesta setena posició on arriba.
Això a l'est, a l'oest, Dani?
Clippers, Mavs, Timberwolves, Suns i Nuggets, Lakers ja definits a primera ronda. Falta saber el rival dels líders, Thunder, que sortirà del guanyador entre Kings i Pelicans.
Potser el titular d'aquí és que s'ha acabat una mica la dinastia dels Warriors, no? Eliminats en aquest play-in.
Sí, haurem de reconstruir una mica el projecte. Ja donaven símptomes de cadència, però aquesta eliminació del play-in doncs evidentment condena la franquícia a la reconstrucció, i a veure què passa amb el Sacramento Kings de Jordi Fernández, no?
Sí, senyor.
De que la temporada que ve ocuparà la banqueta de Brooklyn Nets, doncs a veure com acaba aquesta temporada amb Sacramento, que està jugant el play-in, i si és capaç de col·locar-se entre els 8 primers.
Gran Jordi Fernández, doncs n'alegrem moltíssim per ells. Què tal, si vaig amb els Bucks, tenen opcions o no?
Sí, vaig
amb els Bucks.
Sí. De fet, van ser uns dels que poc o molt van voler evitar aquesta sortida de play-in de Heat i Sixers, jugant contra Pacers, per tant, jo crec que sí.
Va, perfecte. Això al bàsquet nord-americà, que per cert, aquests dies ho hem explicat, han anunciat la llista pels Jocs de París. És el millor equip del Dream Team que has vist mai, o no es pot comparar amb aquell de Jordan?
Clar, aquí tenia una nostàlgia molt potent, no? Els mítics jugadors que ens vam enamorar del bàsquet quan érem adolescents, però nom per nom...
És un Dream Team, aquest sí que és un Dream Team, no? Vull dir, després d'haver potser fins i tot mal dit Dream Teams a determinats equips, jo crec que després del 92... arriba l'altre gran... Hi ha el Redding Team famós el 2008, però més enllà d'això, aquest és l'altre gran Dream Team.
Sí, és que jugador per jugador són tots noms absolutament inqüestionables.
Que els donin la medalla.
Sí, no. I que guanyen tots els partits de més de 30. Per cert, Radio Monte Carlo ha explicat avui que Embiid va enviar una carta,
posar
en contacte amb Macron per assegurar que jugaria en França. Al final als Estats Units. I només faltava això per acabar de ser determinant, evidentment, als Estats Units.
Clar. Imagina't, quin equipàs que tindran a París.
Sí.
Tot això pel que fa als desenllaços de l'Eurolliga i l'NBA. Ara comença la temporada de veritat, tant a l'Eurolliga com a l'NBA, amb els play-offs. Però hi ha una altra gran cita al cap de setmana, és una efemèride d'aquelles rodones, i avui en volíem fer un tastet, aquí el tu diràs.
Llançament de Pasqual, no entra, el rebot, ha tocat malament, és banda, la salva Rafael Jofresa, el rellotge que no corre, se la juga de 3, la pilota que no entra, Pasqual llançament, la pilota que no entra, la penya campió d'Europa, la penya campió d'Europa.
Aquest és Jordi Basté explicant el 21 d'abril del 1994 a Catalunya Ràdio la Copa d'Europa del Joventut de Badalona a Tel Aviv, una de les fites més importants de la història del bàsquet de casa nostra, aquell llegendari títol amb el Jofresa, Corny Thompson, Ferran Martínez i Jordi Villacampa.
És impressionant el que acaba d'aconseguir a Tel Aviv el CB del Joventut. Veiem el capità de la penya, Jordi Villacampa, un dels homes més feliços avui. Quan Obradovic va arribar a Badalona, va dir: no vull que ningú es tornudi a Villacampa. Villacampa acaba contracte aquesta temporada.
Bé, una felicitat enorme, després d'haver-se pogut patir molt durant dos dies, i una culminació d'un equip que aspirava a guanyar la Copa Europa i que ningú s'ho creia, només que nosaltres, no?
I tots ells dirigits per la gran llegenda de les banquetes europees que escrivia ja els primers capítols de la seva història, Zeljko Obradović.
Bona nit. Som el millor equip de l'Europa. Estoy muy feliz aquí y muchas gracias para todos. La Peña no es solo club de baloncesto, es un modo como se puede vivir. Muchas gracias otra vez.
Zeljko Obradović. Bé, 30 anys, com passa el temps, aquest cap de setmana hi ha festa grossa a Badalona.
Sí, celebrar, ho ha explicat el club les últimes hores. Dissabte a la tarda, recepció a l'Ajuntament, a 6:45 amb trobada entre representants de l'equip i aficionats a la plaça de la Vila. Diumenge, dia de la commemoració, en el marc del partit del primer equip de Manel Bàsquet Girona, a 12:45. Homenatge als campions amb algunes baixes, això sí que ho hem de dir. No hi serà Courtney Thompson, no hi serà Mike Smith, no hi serà Zeljko Obradović, que té partit. En tot cas, però, membres de la plantilla que seran reconeguts al centre de l'Olímpic. També es podran fer els aficionats que vulguin a partir de les 11 fotografies amb jugadors i amb la copa. Jo crec que sempre està xulo tenir una foto amb la copa. I tot, insistim, amb un Joventut, l'actual, jugant amb una samarreta xulíssima, xulíssima, qui fora que, que la tingués, de commemoració del 1994.
Sí, sí, amb 7-Up, sí. amb la marca aquella que vestia aquell Joventut.
Han distribuït avui una fotografia al club de Zeljko Obradović i José María Izquierdo amb aquesta samarreta, i la veritat és que fa patxoca.
Recordes on vas viure, el 94, aquesta Copa d'Europa?
Sí, 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 a casa, diguem, com a aficionat, pegat a la televisió, i seguint-nos aquests segons finals que ara estàvem recuperant, no?, amb tota la intensitat del món, no? Recordo el rellotge aturat, la sensació de que podia passar alguna cosa en aquella última jugada, i finalment doncs l'eufòria amb el títol de la Penya.
Jo t'agradava el bàsquet de Gozalvo, sí, aquella època, ets un malalt. Doncs diumenge, tots a viure aquesta festa a Badalona, i a veure si la Penya Dani Miret ens regala la primera victòria, com a entrenador, perquè a Madrid li van fotre una mica la cartera en la seva estrena. A veure si a casa, no?, en el primer partit de Dani Miret com a entrenador a casa i amb aquesta efemèride, la Penya pot tornar al camí de la victòria. Alguna cosa més, Dani?
Per tancar, és un tema important. Te'n parlava fa unes setmanes. El cas Ben McLemore i el Breogán. El jugador nord-americà va marxar uns dies als Estats Units, ho vam explicar, per motius personals. Van acabar sent imputació per càrrecs de violació en primer grau i abús sexual en segon, uns fets del 2021. Finalment va ser deixat en llibertat amb lliure moviment per qualsevol lloc, sense retirada de passaport i amb llibertat d'exercir la professió que sigui. Dimarts va tornar a Lugo. Doncs bé, avui hi ha hagut comunicat del Breogán que diu que no aparta el jugador, decisió basada en el respecte a la decisió judicial, segons la qual, com diem, es constata la facultat d'utilitzar passaport i de treballar del que vulgui Ben McLemore. El compromís del jugador amb el club a col·laborar amb la justícia, i el club sol·licita respecte per la presumpció d'innocència i també el seu més honest rebuig a la violència en qualsevol forma. Hem trucat a Lugo, evidentment, per tastar l'opinió de tot plegat com es viu allà. Una cosa és el que diu la llei, l'altra cosa el que el pugui pensar la gent sobre la moralitat d'aquest fet. Ens diuen que no hi ha un rebuig frontal al carrer, per dir-ho d'alguna manera. En tot cas, entre qui està d'acord i qui no ho està, hi ha una mena de 50%, però que no hi ha una, diguem, de manifestació de rebuig frontal a aquest fet. També el grup d'animació del Breogán principal, els Embreogados, s'han postulat, han dit que esperen la sentència, que si és favorable a la víctima, compte, demanaran la dimissió del Consell i de la Direcció General en bloc, mentrestant diuen animar per assolir l'objectiu. Recordem el context, el Breogán jugant-se la permanència, sense poder fer moviments a la plantilla, i amb McLemore ara mateix com un dels referents de l'equip a nivell esportiu, dissabte, jugant a casa, per tant veurem, tastarem el públic, a veure què diu.
Que hi ha dissabte?
Dissabte, Breogán, Gran Canària.
Gran Canària. Clar, és un jugador imputat, investigat, no?, per suposadament haver agredit sexualment algú, que de moment pot moure's i fer el que vulgui perquè només hi ha aquesta investigació oberta, i que el Breogán decideix que de moment continuï jugant. No sé, com ho veus? Perquè hi ha un punt ètic, hi ha un punt moral, no?, de tot això, però hi ha d'haver la presumpció d'innocència, és evident.
Ho ha explicat molt bé el Dani, aquesta legalitat a la que s'aferra el club per fer jugar a la seva gran referència ofensiva. A mi m'ha estranyat molt avui escoltar l'entrenador Mirsic, sí, parlant de que el jugador estava entrenant bé i que per tant ell no tenia cap dubte que l'anava a fer jugar. Jo crec que aquí s'ha d'anar una passa més i fins que duri tot aquest procés judicial, on recordem són 4 delictes de naturalesa sexual per abusar d'una noia èbria, doncs jo crec que el més normal seria apartar el jugador i després si es demostra que és innocent, doncs ja el pots recuperar, però a mi se'm fa molt estrany estar-te jugant, estar parlant de bàsquet quan hi ha coses molt més serioses que afecten a la situació del jugador.
Clar, ens deien des de Lugo que hi havia, diguem-ne, des del club també es parlava de determinades qüestions de perfil legal, aquí tu pots seguir mantenint el contracte legal vigent, però pots apartar el jugador, sí, que això també hi hauria aquesta possibilitat.
Doncs a veure què passa aquest dissabte, no? Aquest breu Gran Canària, com respon al públic també del conjunt gallec. Per cert, abans de les últimes del Gozalvo, la setmana que ve parlarem del Barça Sant Feliuenc,
sí,
ja es va salvar,
sí,
avui s'ha anunciat la marxa de Paula Guinzo,
sí. El València jugarà ja directament l'última jornada amb el València, en substitució a Raquel Carrera, lesionada de llarga duració, però ja en bon sarau entre Barça i Sant Feliuenc la setmana que ve en parlarem.
Molt bé, Aguilar, vinga, jugues les últimes, Gozalvo?
Som-hi. Parlem d'aquest aniversari de la Copa d'Europa aconseguida pel Joventut. Sempre s'ha dit que Selko Obradovic es va endur a tot l'equip al zoo abans de la final. Mentida, se'ls van dur abans de la semifinal contra el Barça. Què van fer els jugadors abans de la final? Doncs anar a veure ocells a un aviari. Això és una de les anècdotes que explicarà un documental que aquest diumenge Televisió de Badalona emetrà al vespre, dirigit per Montse López, amb la col·laboració, evidentment, de Ballesteros, on repassen moltes de les anècdotes d'aquesta penya campiona. Una jugadora amb projecció internacional, la mallorquina Elena Puello, ha estat escollida al draft de la NBA per Connecticut Sun. Hi havia el dubte de què faria, si intentar el salt dels Estats Units o buscar un contracte a Europa. L'any passat, recordem, ja tenia una oferta de 3 temporades per jugar aquí a Europa. Doncs la jugadora vol provar, sort, el dia 28 d'abril estarà aquest training camp amb la franquícia nord-americana, a veure si li van bé les coses, perquè doncs, tenir una mallorquina entre els millors del món seria tot un luxe.
Tant de bo, i no ens perdrem aquest documental.
Això sobretot.
Segur que té
la
bona
Montse pinta. I el Vallès darrere, bona feina.
Aguilar Gozalvo, gràcies.
Bona nit.
Adéu. Una i un minut de la nit. Abans de marxar, atenció, una última cosa, crec que molt interessant, que hem de començar a tenir al cap, perquè a finals d'estiu, cap a l'agost, i a principis de tardor, tindrem a casa nostra una competició espectacular, l'America's Cup, la Copa de l'Amèrica de vela. Són aquestes embarcacions que volen pràcticament per sobre el mar a una velocitat increïble. De fet, es consideren els Fórmula 1 del mar, no? Una competició única al món, la Copa de l'Amèrica, que tindrem la sort d'acollir a casa nostra des de l'agost i fins a l'octubre i viure-la en directe. Són 3 mesos de regates, competició, una cita que té un impacte econòmic per la ciutat que l'acull, que és increïble, i l'acollirà Barcelona en aquesta 37a edició. Diuen els experts que només per darrere d'organitzar uns Jocs Olímpics o un Mundial de futbol ja ve la Copa de l'Amèrica, de tot el que acaba generant. Doncs bé, com a gran novetat en aquesta edició de la Copa de l'Amèrica que es fa a Barcelona, per primer cop hi haurà Copa Amèrica femenina amb embarcacions només tripulades per dones i també Copa Amèrica juvenil amb les joves promeses de la vela mundial. I l'única embarcació espanyola que participarà en la competició femenina i en la juvenil serà el Sail Team BSN, patrocinada per CaixaBank, entre d'altres. Una embarcació que ha fet uns càstings, ha acabat triant ja la tripulació entre molts joves navegants espanyols, i una d'aquestes tripulants serà la Neus Ballester, de 20 anys, és mallorquina i formarà part, insistim, del primer equip juvenil i del primer equip femení espanyol que participaran a la Copa de l'Amèrica de vela amb el Sail Team BSN, patrocinat per CaixaBank.
Sincerament, és com que no ho assimil molt, crec, encara. Però, bueno, poc a poc vaig assimilant un poc a on estic, però encara així tot, jo crec que quan arribi el moment de competir o de començar ja a anar més a Barcelona, a veure els barcos i que s'acosti més a la festa, jo crec que ja no tenia un poc més esmirbi. Ha coincidit que, també que he tingut sort que és aquí a Barcelona, que s'ha fet un equip femení també, que és la primera vegada en històric que se fa un equip femení a Copa Amèrica. Bueno, he tingut un pot de sort en aquest aspecte, perquè bueno, la Copa Amèrica al final és una competició de molt alt nivell i bueno, considero que encara soc jove, però bueno, que encara així tot tinc moltes coses a demostrar. Que qualsevol patrocinador, en el nostre cas CaixaBank, no podríem fer res de lo que estem fent. Nosaltres ara mateix estem entrenant en un simulador i estem entrenant a Sitges, que és la nostra base. Bueno, allà ho tenim tot, i tenim tot gràcies a CaixaBank, i hi ha un parell de patrocinadors més que tenim, però gràcies a CaixaBank tenim tot lo que tenim ara mateix. Realment hi ha dos equips, que són el femení, que hi poden haver nines de totes les edats, i en aquest cas l'equip espanyol de Celtic BCN té 6 nines, i jo estic a dins d'aquestes 6. I per una altra banda té un equip juvenil que poden ser nines i nins, i és fins a 26, fins any que compleixes 26 anys, més amunt no poden competir a partir de 26, i, bueno, com a màxim 26, perdona, i pot haver nines i nins. I de dins d'aquest equip hi ha 8 persones, i jo estic a una...